Benvinguts a aquest nou espai de l'Ateneu Calero. Un espai on volem portar la cultura a casa vostra per a que disfrutiu d'ella sentadets al sofà. Ja mos mourem naltros. Serà un programa especial, tan especial que mai sabreu qui és el presentador de la setmana. Esta setmana el presentador sóc jo. Me dic Àngel Martí i això és Cultura en Barra. Bueno, i avui m'ho anem a la ràpida i hem volgut portar un home polifacètic, bastant guerrero, i el presentarem. És Josep Joan Segarra i és periodista, antropòleg i doctorat en Ciències Socials a la Universitat de Rio de Janeiro, que això no us ho hauràs d'explicar, que feia d'ahir tot el que parlar, Més que estudiar, bastant de parlar.
Ho explicaré tot.
I aquí el tenim perquè també és president de Sediments,
Associació Sediments.
De l'Associació Sediments, que és defensen precisament la conservació del Delta de l'Ebre. I arrel d'això, doncs, han aparegut llibres. Parlarem de tot. I també parlarem del que et dediques, que em fa l'efecte que és una diversió i és un hobby, és tot alhora, que és a l'empresa de poesia, surf i kayak, que teniu, me sembla que teniu la sede, no la teniu a la Ràpida.
No, a Poblenou.
A Poblenou.
Sí, el punt de sortida oficial està al desaigüe de la Fortalesa, al costat de Poblenou.
Bueno, jo et vaig conèixer a un dia quan vas presentar precisament l'empresa de poesia surf kayak als dilluns al Forn,
sí,
a la Canonja. I també ens vam veure una altra vegada quan presentaves el llibre de John Grass,
sí,
que també ens parlarà, si vols. També potser, sí. Hi ha molt que parlar.
Vas participar, no? Vas recitar algun poema,
sí,
tu també?
Sí, vas recitar algun poema d'ell.
De John, sí.
I bueno, voldríem saber, primer que em faria gràcia saber què fes a Rio de Janeiro, mira per a vosaltres.
Bé, primer vaig estudiar periodisme, després antropologia a la URB, i hi havia la possibilitat de fer beques d'estudis a altres llocs, no? Quan feia periodisme vaig anar a Urbino, Itàlia, i a Santiago de Compostela, a Galícia, a fer un Erasmus i una Sèneca. I quan feia antropologia vaig acabar les últimes assignatures a Porto Alegre, al sud de Brasil, en un intercanvi que es deia, bueno, hi havia una beca MOU, se deia MOU, i vaig anar a Porto Alegre, vaig fer un any d'antropologia i vaig acabar les 8 assignatures que em faltaven, les vaig acabar allí a Porto Alegre. Llavors hi havia la possibilitat de participar en un procés selectiu per a entrar al màster. I en funció de la plaça que et classifiques pots tindre beca des del principi, el màster, o tindre-la una miqueta més endavant. I bueno, el màster vaig entrar al 6è i després de 2 anys vaig fer les proves per a fer el doctorat a Rio i vaig entrar el primer a Rio i vaig tindre la sort que en els dos casos vaig tindre beca des del principi per a fer màster i doctorat allà. I allà també vaig aprendre a fer surf, bodyboard...
Normal. Segurament passaves més temps a la platja que no estudiant.
Bueno, anava a córrer, principalment a la platja, i en algun moment vaig tenir moltes ganes d'aprendre a fer una mica de surf, no? Primer vaig comprar la taula i quan me va pegar dos revolcades una ola d'aquelles vaig dir, no, he de fer alguna classe perquè jo tot sol me moriré. I sí, vaig fer un curset, no sé, doncs igual vaig fer 8 o 10 classes i anava tots els matins a les 8 del matí a la platja i allí com hi ha oles pràcticament tots els dies, doncs ja era fix, no? Que el grupet aquell quedava a les 8 del matí a Copacabana, a la platja. I jo aquell any, que era el primer any que estava a Rio, el 2015, agafava el metro a Tijuca, que és on està el Maracanà i on estava la meva universitat, i me n'anava en el metro i en la planxa a Copacabana a fer les classes. I així doncs, vaig aprendre i després vaig anar a viure també a Florianòpolis, que és una illa pràcticament que està tota envoltada de platges i allí també podia fer surf. I també vaig viure temporades a São Paulo, que no hi ha platja, i a algun altre lloc. Vaig anar cap al nord, a l'Amazones i algun altre lloc, no? Va ser molt interessant. 7 anys vaig estar.
Bueno, una bona experiència.
Sí, va ser bonic, sí, sí.
I tan bona que dius, bueno, soc periodista antropòleg, ho abandono tot i munto una empresa de kayak,
sí,
poesia i surf.
Sí. Bueno, pel tarannà que jo tinc, crec que no és un abandonament total, saps? És un petit aparcament o un dir, bueno, vaig a descansar una mica de determinades coses com és l'estudi, no? I vaig a fer al mateix temps altres coses, però ara mateix estic fent tercer a l'Escola Oficial d'Idiomes, per exemple, vull dir que torno a ser estudiant. He estat un any sense estudiar, pràcticament, que ha sigut el 2019-2020, saps? Però després diràs que ho porto la sang, que m'agrada aprendre i
bueno,
m'agrada...
Això és correcte.
Sí, m'ho passo bé també estudiant i aprenent. I vaiga, la meva idea és fer el màster de professorat i potser donar classes d'història, saps? A algun institut. I a part, doncs, sense estar estudiant de manera arreglada, doncs, el llibre Terra Presa l'he acabat bàsicament després de tornar de Brasil.
Molt bé. Molt bé. I com te s'ocorreix això de la barrejar la poesia amb lo kayak i tal?
Bueno, estava pensant què puc fer que no estigui sent fet ja a Terres de l'Ebre, no? I pues, evidentment hi ha diferents empreses de kayak, algunes que porten bastants anys, però dins d'una oferta regular d'aquest tipus d'activitat no hi ha una mescla entre una activitat cultural, diguéssim, artística i les pròpies rutes. També faig algunes rutes en què invito, per exemple, a professores de ioga a fer classes de ioga. Algo així sí que s'ha fet per part d'alguna empresa, no? en planxes de pàdel, però el tema de la poesia pues, és diferent i és posar en valor un actiu cultural que tenim aquí al territori i posar-lo en valor d'una altra manera, no? Perquè també hi ha col·lectius que ho fan des de fa molt de temps, en presentacions, a locals culturals, a bars, a institucions, però fer-ho dins del propi medi natural, que moltes vegades és l'inspirador de la pròpia poesia, no? És com un valor afegit i la veritat és que el sentiment que tens, les emocions que desperta estar allà al mig, no? A vegades estar recitant i passen els flamencs, en fi, és molt especial. Hi ha moments que s'erissa la pell, no? d'estar allà fent-ho al mig de la badia, per exemple, o baixant pel riu i escoltant l'eco de les muntanyes que et torna als versos, baixant de Miravet cap a Benifallet, per exemple. Hi ha un punt que el riu fa una curva i estàs entre les muntanyes. Allí ja sabem que quan recitem, també depèn de les condicions del vent i tal, no? Però quan recitem moltes vegades mos torna l'eco dels versos i és especial, és molt envolvent.
Que bonic. I he vist també que busques les postes de sol, o, no?
Sí. Normalment fem una ruta al matí, que acostumem a anar a les Muscleres, per exemple, que està al Xiringuito de la Via Agustí, estem allà al mig de la badia, i és un lloc que passen molts flamencs, hi ha un lloc o un parell de llocs que acostumen a estar, jo dic que és la terminal de Flamingos Airlines, al Delta de l'Ebre, i ho faig este cachondeo, i bueno, els observem, no?, com aterren, i els ho dic, jo crec que els avions se van copiar dels flamencs, perquè sí. Inclús quan van a frenar, letegen al contrari, saps?, per a frenar. En fi, i després a la tarda l'horari que fem més és abans de la posta de sol sortim, durant la posta observem la posta i a vegades abans o després de la posta pues, recitem una miqueta de poesia. A vegades venen els propis poetes a recitar la seva obra, a vegades la gent que ve i aporta algo,
ho
puc recitar? Pues, claro, no va. I a vegades venen gossos també, en fi, la cosa és divertida.
Ja està bé,
sí.
Ja està bé. Parlem d'aquest llibre, Terra Presa. Mm. Jo he llegit, això ja demostra guerrillero, lo Delta és una terra presa als embassaments construïts pel règim franquista, això ja d'arrencada.
Sí.
Això ho afirmes tu, al llibre.
Sí.
Vale. I després diu, Terra Presa és un clam a la prepotència patriarcal, a la inoperància, a la deixadesa, a la irresponsabilitat, a la ignorància i a la desesperança. Això t'ho diu el prologuista.
Un dels prologuistes,
Un dels prologuistes.
Carles Ibáñez.
Bueno, això es pega fort ja,
Sí, Sí, bueno, i ara te diré que no només pels construïts pel règim franquista, sinó que ja als anys 30 inicials, com el 32-33, per exemple, l'embassament de Barassona, en tota aquella política hidràulica de Joaquín Costa, no? De fet, l'embassament de Barassona oficialment se diu de Joaquín Costa, ja van començar a construir embassaments i en estos també se retenen sediments, òbviament. Però els principals i la majoria van ser construïts durant la dictadura, no? Com ara Mequinensa i Ribarroja, que són els més grans del tram final, i acaben retenint el 99% dels sediments que haurien d'arribar al delta de l'Ebre. Llavors, sabem que el volum d'aigua que arriba a la mar és molt inferior al que arribava fa 100 anys, per exemple, però si el volum d'aigua s'ha reduït en un 40-50%, o potser una miqueta més, el volum de sediments s'ha reduït en un 99%, saps? I la gestió de l'aigua i dels sediments està totalment relacionada, però no és el mateix. És a dir, per aconseguir una gestió responsable dels sediments necessites implementar unes pràctiques de gestió de les preses i, en fi, tindre en bon estat els mecanismes de les preses i tindre una política concreta per a gestionar els sediments, no? I això doncs, no existeix a l'estat espanyol. I tot i que s'ha implementat a tres llocs, la conca hidrogràfica de l'Ebre és de les més retrasades que hi ha a nivell mundial en quant a tindre una apertura mental i entendre que la gestió de la conca té que veure en el manteniment de tots els ecosistemes que hi ha a la conca, inclòs el delta de l'Ebre, no? Perquè ells creuen que el riu acaba a Tortosa. I no, aquesta gent hasta fa ben poc els documents oficials no admetien l'impacte que han generat durant dècades al delta de l'Ebre en la retenció de sediments, no? Llavors, faria falta que des del Ministeri espanyol, que són els que tenen la força política per a fer-ho, perquè la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre penja, igual que totes les confederacions hidrogràfiques espanyoles, penja del Ministeri de Medi Ambient, doncs faria falta que des d'este ministeri els ho fiquessin unes directrius clares, perquè si no, esta confederació que ve en bona part del franquisme i té uns tècnics que són bastant retrògrads, no s'alinearan mai, no es ficaran mai a puesto en gestionar millor la conca, no? I un dels exemples que molt explicava ahir César González Cebollada, que és professor de la Universitat de Saragossa, és que les preses obsoletes que hi ha a la conca de l'Ebre no se n'ha retirat mai cap. Ens mostrava un mapa de com hi ha altres confederacions al voltant, dins del propi estat espanyol, que han retirat preses obsoletes i obstacles com assuts que ja no es fan servir, etc. I aquí no, aquí se deixen allà molestant, no? Retenint sediments i trencant les migracions dels peixos. I això no és només una qüestió del delta de l'Ebre, és que el riu necessita tindre una connectivitat perquè les espècies puguen viure doncs, a lo que és un riu, no? Si el tens fragmentadíssim i trinxat, doncs això afecta tot l'ecosistema, des dels peixos fins als éssers humans.
I hasta la mar, a la mar també.
I hasta la mar.
No veig aliment.
Clar, les pesqueries, etc. No? Tot se veu afectat i està relacionat. El medi ambient no n'entén de fronteres, no?
No, està clar, està clar. Mm. I per què trobes que passa? Has trobat el motiu perquè aquí no i als altres puestos sí?
Bueno, perquè hi ha uns tècnics i són tècnics que ja fa molts anys que estan allà, que es creuen que poden fer el que vulguen i que no hi ha ningú per damunt d'ells que els ho pugui dir el que han de fer, no? Perquè al final el ministeri, doncs, bàsicament el manen polítics, però aquests polítics acaben delegant en els tècnics les decisions tècniques, no? I si no hi ha nous tècnics en una sensibilitat diferent i més actualitzada, doncs no hi ha un canvi de polítiques, no? I això, un canvi de polítiques requereix que les preses se gestionen d'una altra manera, és a dir, canviar el model com Endesa, per exemple, està gestionant la presa de Mequinensa i la de Ribarroja i la de Flix, i per a canviar aquest model doncs necessites que hi hagi un mandat polític ferm i que no estiguin supeditats a Endesa els que estan manant, no?
Com passa en tot, eh?
Sí. Però bueno, no és tan difícil i també la societat ha d'entendre els impactes que aquesta gent està generant i cobrar-li a Endesa el que se li ha de cobrar, perquè inclús per contracte Endesa hauria d'entregar un 25% de l'energia produïda i no l'entrega. I això només en el cas de Mequinensa són 7 milions d'euros anuals. I això ningú, des de Terres de l'Ebre, ningú li ha reclamat això a Endesa. Ni administracions, ni ningú.
Hauria d'entregar-ho a Terres de l'Ebre?
Hauria d'entregar-ho a l'Estat. Entenc que a la Confederació Hidrogràfica. Són un 25% de l'energia produïda, és molta energia. Endesa va tindre els primers tres trimestres de l'any passat 1.500 milions d'euros de beneficis. Van a mansalva. I quan ve una ola de fred pugen el preu de l'energia i els consumidors que s'aguanten, sí, 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 no? Pues per lo menos el que hagin d'entregar per contracte, que se'ls pressiona. Jo dic les administracions de Terres de l'Ebre perquè som afectats directes d'esta qüestió, no? Vull dir, la gestió que s'està fent de les preses, que ni tan sols tenen en bon estat els desaigües de fons, i això diu la normativa de seguretat, que tots els mecanismes han d'estar en bon estat, els desaigües de fons no els tenen en bon estat, i en això tampoc les administracions catalanes no han fet res. I nosaltres ja els ho vam plantejar al Parlament de Catalunya, per exemple, que si se requeria esta inspecció independent dels desaigües i no la feien, que el govern català denunciés a l'administració espanyola, no? I això ho va aprovar el Parlament de Catalunya en una proposta de resolució que està aquí copiada, sí, una proposta de resolució del 2017, però no ho ha fet mai el govern català. És a dir, ni s'ha fet la inspecció independent ni se'ls ha denunciat per la situació negligent de les preses. I això no només afecta el Delta, sinó que afecta la seguretat de la conca, aigües avall de la presa. Perquè si la presa tingués un problema d'inestabilitat per algun motiu i s'hagués de buidar, perquè per treure-li la pressió a la presa, el que has de fer és buidar l'embassament, només lo pots buidar pel fons, pels desaigües de fons. I clar, doncs, la seguretat no està garantida. I baix, què tenim baix de Mequinensa a Riba-roja i Flix, a la vora del riu? Per exemple, la central nuclear d'Ascó, no? Que és una excusa que ens fiquen per a no gestionar sediments, és la central nuclear d'Ascó. I mentrestant ells tenen les preses en un estat més que qüestionable de seguretat.
Però i per què li fan pagar? No entenc. No entenc per què no arreglen estos
desaigües de fons.
Desaigües, sí. Què té a veure amb la nuclear? Com m'ho expliquen això? No acabo de veure.
Bueno, diuen que el sistema de reencesa de la nuclear depèn de la hidroelèctrica de Riba-roja. Però això els experts en seguretat nuclear diuen que no és cert. És a dir, l'Estat genera excuses per a no actuar i les posa als documents oficials i quan escarbes una mica més, investigues i preguntes als experts, te diuen no, això no és correcte. Com a molt, s'hauria de mirar les aigües que arriben a la nuclear si una alta concentració de sediment podria afectar d'alguna manera a l'hora de refrigerar els borns, el que s'hagi de refrigerar, no? El sistema de refrigeració de la nuclear. Per això se pot fer en bases de decantació, per exemple, no? Decantes aigua, la fas servir per a refrigerar i després tornes al riu el sediment, tornes al riu l'aigua. Això és factible de fer-se, l'únic que és una qüestió de voluntat política, perquè no n'hi ha hagut les pressions necessàries perquè ho facin, perquè actuen. Com te dic, no les n'hi ha hagut tampoc des de Catalunya. Això ho estem dient nosaltres, no som nosaltres els que ho hauríem de dir, això.
No, evidentment. I a més, sediments, segons tinc entès, no treballeu sols, sinó que esteu en almenys 30 associacions més, no?
Sí.
A verdes que...
Sí, no? Inclús en determinat moment la primera acció que vam fer va ser una moció per als ajuntaments de Terres de l'Ebre i uns quants la van aprovar. Però clar, no, això no es tracta només d'aprovar una moció un dia,
no,
sinó que s'ha de mantenir una pressió. Una mica el que estan fent ara en la taula del Delta, els ajuntaments del Delta, doncs això ho haurien de fer també de manera continuada en aquestes qüestions que et dic, no? Denunciar la inseguretat de les preses, denunciar el fet que Endesa no retorna el 25% de l'energia produïda, perquè, per exemple, un bypass per hidrosucció doncs tindria un cost de la maquinària que fa falta, no? De la tuberia que has de ficar, les centrals de propulsió de l'aigua, no? Per a bombejar-la, però l'energia te la podria facilitar directament l'Endesa perquè l'ha d'entregar. O si tu fas un buidatge de l'embassament i està un mes parada la central hidroelèctrica, que és el que va calcular Juan Pedro Martín Vide per a un buidatge de l'embassament de Riba-roja, que podia durar aproximadament un mes. Pues, esta energia que deixen de produir en un mes, que compute com part del 25% que han d'entregar, m'entens? Claro. I no se li ha de donar res a Endesa, perquè és el que ella hauria de tornar per contracte, una part. En fi, d'opcions n'hi ha moltes, el que falta és que es posen les piles.
Què mos expliques amb este llibre? Mos dones solucions?
Bueno, el que faig és citar diversos estudis que ja s'han fet i també algunes qüestions que jo he anat investigant als propis embassaments per exemple, explicar quines són les tècniques que es poden fer servir a cada embassament. Perquè si cada tram de delta, per exemple, té una problemàtica diferenciada, perquè hi ha zones que eren antigues desembocadures i que ara estan en regressió perquè va canviar la desembocadura cap a una altra banda i llavors aquella punta va tirar cap atràs, doncs als embassaments passa una cosa semblant. Cadascun té unes característiques determinades i les tècniques que es poden aplicar a vegades varien, no? No és el mateix Mequinensa, que és molt llarg i gran, a Riba-roja, que és bastant més menut, igual 3 o 4 vegades més menut. O a Flix, que encara és més menut, saps? Però en el cas de Riba-roja i Flix se podrien aplicar buidatges, per exemple, en el cas de Mequinensa difícilment pots fer un buidatge de Mequinensa. I en canvi, doncs, la tècnica de la hidrosucció, que seria fer un bypass xuclant aigua i sediments i per una tuberia llançar-ho aigües avall de la presa, doncs això es podria fer a tots aquests embassaments. En principi es podria fer a tots. I és el més econòmic fer servir la pendent del propi terreny, molt més econòmic que moure sediments en camions, com s'està fent ara al Delta. Tot i que tingui un avantatge el que s'està fent, que és que tu saps d'on l'agafes i on la deixes, no? Exactament. Tot i que la mar després te la col·loca una altra cuesta, no? Que això també passa.
Però penses que a la llarga funcionarà o no funcionarà? Faran cas o no faran cas?
Bueno, com ho veus? Crec que els esdeveniments estan forçant d'alguna manera que hi hagi algun canvi. La mesura en què hi haurà un canvi dependrà també de la capacitat que tinguéssim de fer pressió. No només nosaltres, sinó si s'alineessin a fer pressió també els ajuntaments de Terres de l'Ebre, el govern català, pressió a tots els nivells, denunciar-los als tribunals espanyols, a tribunals internacionals, a la Unió Europea, a tot arreu. O sigui, aquí és bastant probable que hi hagués un canvi. Si no, doncs, ho veig difícil perquè estan molt casats en els interessos d'Endesa, per exemple, no? El PP-PSOE, i si parlem de Vox i de Ciutadans és exactament el mateix. I bé, doncs dependrà de la pressió que siguéssim capaços de fer per aconseguir el canvi, me sembla.
Però ara el que veig jo és que la gent d'allà està molt més agrupada. O sigui, abans, jo me'n recordo de les primeres manifestacions que van haver per l'aigua, sí. Que va ser... Però durant anys ningú havia obert la boca tampoc, de la gent d'allà baix. Mm-hmm. No, ningú havia obert la boca, va ser a partir de... Jo me'n recordo, no fa tant, que es van fer les primeres manifestacions pel rebuig del fur de l'aigua, el riu és nostre, este riu és nostre, el famós llaç amb la tuberia, no?
Sí.
I perquè tu ara només m'has parlat dels sediments, però i el tema de trasbassar l'aigua?
Sí. Bueno, en primer lloc jo vaig néixer l'any 84. Vull dir que quan va començar les grans manifestacions en defensa de l'Ebre tenia 16 anys i vaig participar, però el que no et puc parlar és si abans algú havia fet moviments o no. Sé que, per exemple, abans se va crear el Parc Natural, que va ser un moviment també de diferents persones i institucions per a preservar el medi, és a dir, hi havia una sensibilitat cap a la necessitat de preservar el medi i no colonitzar més basses, per exemple, al Delta. Però no sé si va haver altres moviments. Sé que va haver algunes manifestacions contra les nuclears també, que meus pares també van participar. En fi, és que les qüestions socials són bastant complexes, però claro, un moviment com el que va haver en contra del transvasament del PP, això sí que va ser algo sense precedents per la magnitud també, no? I la capacitat d'organitzar-se de la gent. Suposo que juguen diferents factors com... no sé, noves tecnologies, etc.
També és veritat.
Que també ajuden, I, bueno, però va ser un moviment molt interessant i crec que d'este moviment hem après algo que comentaves abans també de la necessitat de juntar-nos diferents col·lectius per a fer força en comú, no? Perquè això és algo que la Plataforma en Defensa de l'Ebre fa molt bé i procura estar bé en tothom per ajuntar a tothom, no? D'alguna manera. L'altra pregunta que feies, ara no me'n recordo.
Sí, perquè tu només mos parlaves del...
Sí, el tema de l'aigua.
Del sediment, i no em parla en cap moment de...
Sí, jo crec que el tema de la gestió dels sediments inclou gestió de l'aigua també. Al revés no és així. Tu pots defensar un cabal ambiental líquid, que és el que s'ha fet fins al moment, i és el que la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre té una proposta concreta de cabals ambientals líquids que el govern estatal no ha aprovat mai. Tenen una altra proposta, el govern estatal, a la baixa, òbviament, que són 100 metres cúbics per segon. Però mai ningú ha establert que hagi d'haver un cabal ambiental sòlid, ni des de Catalunya ni des d'enlloc, no? Però este cabal ambiental sòlid depèn també d'uns cabals ambientals líquids, perquè el que defensem és que els sediments han de baixar arrossegats per la força del riu. Tot i això, en els cabals líquids que hi ha actualment, quan ve una riuada, per exemple, que en els últims anys n'hi ha hagut diverses de 2.000 metres cúbics per segon, sí, aproximadament, este tipus de riuades tenen una gran capacitat de transport de sòlids i és durant aquestes riuades que es transporta la gran majoria del sediment, no? Abans se transportaven molt seguit perquè hi havien crescudes molt més seguit que ara. Però ara encara el riu té una capacitat de transport alta, que si es fessin unes polítiques de gestió de sediments adequades, se podria recuperar potser el 40% del sediment que baixava fa, doncs no sé, 100 anys. És a dir, si arribéssim, segons els científics, si arribéssim a fer baixar entre 1 milió de metres cúbics i 2 milions de metres cúbics anuals, podríem estar en una situació de balanç sedimentari
bona,
diguéssim, ni perdre ni guanyar, no? I mantindre el delta tal com està. Això significa, pues, una tercera part del que arriba a l'embassament de Mequinensa, és a dir, no és cap disbarat, del que arriba anualment. És a dir, fas baixar un 30% del que arriba a Mequinensa i ja estàs dins dels paràmetres, no? No estem dient que hagi de baixar el 100% perquè sabem que és impossible, però és que en un percentatge del que arriba allí potser ja me'n sortiríem per mantenir el delta, per créixer no, però per donar-li un cert equilibri que ara lo té totalment perdut, no? Perquè el que hem vist en la temporal Glòria i en els altres temporals és la demostració visual de lo que ve produint-se des de fa 60-70 anys. Ara és quan la gent se'n dona compte per l'imperatiu dels fets de lo que venim dient, no? Lo delta s'està debilitant, lo delta s'està enfonsant, lo delta està en regressió, ara veiem que desapareix lo trabucador, que la mar entra a 3.000 hectàrees i la gent ara ho veu com imminent, no? Però això ja ve passant des de fa moltes dècades.
Que suposo que caneguen els camps d'arròs, no? Deuen haver també pèrdues d'arròs, entenc, o no? De vivendes més properes, si hi ha alguna vivenda més propera, per exemple, jo que sé, el Poble Nou del Delta, Poble Nou,
sí,
està molt prop. Si sigués abans d'anar així la mar, potser se'l menjaria, no?
Sí, és una de les zones que estan més baixes, la zona de Poble Nou, és a dir, que té més perill. El que passa és que hi ha llocs on la platja s'ha debilitat tant que queden 10 metres de platja. A la Marquesa, a la Bassa de l'Arena i així, hi ha llocs que queden 10 metres de platja. Allí, quan impacta el temporal directe, si se troba només un muret d'arena que han fet allí artificialment i pràcticament no hi ha platja, quan trenca el muret aquell, tot el que es troba són camps d'arròs plans. I allí entra per tot arreu. El que se defensa és que ha d'haver barreres naturals, solucions basades en la natura, que és el que se porta a nivell europeu, que és una amplada de platja suficient, que són sistemes dunars, que són alguna llacuneta, etc., perquè allò lamine els temporals. El temporal a Eucaliptus què va fer? Doncs no res, pràcticament, perquè l'amplada de platja és molt gran a Eucaliptus, inclús està creixent la platja d'Eucaliptus. Però a altres llocs com Marquesa, Trabucador, etc., que estan molt debilitats, doncs allí l'impacte és molt gran. Per tant, s'ha de recuperar el balanç sedimentari i s'ha de fer una gestió del litoral activa. No n'hi ha prou en expropiar terrenys, com està plantejant l'Estat. S'ha de fer, i no n'hi ha prou en fer un cordonet d'arena. S'ha de fer una gestió de restauració del litoral. I això ja, alguns diuen que s'ha de fer guanyant espai al mar i uns altres diuen que s'ha de fer expropiant, no? Però, bueno, que es fiquen d'acord, sí, i facin, sí, algo, però el que no poden fer és deixar platges de 10 metres. Els efectes són els que ja coneixem.
El més fàcil és que el riu faci la seva feina natural. Uh-huh. Això seria el correcte i el més fàcil. Bueno, i per a tot això, què feu? Doncs comenceu a editar coses per a conscienciar també els més menuts. Aquí tenim este riu de xocolata, els contes del riu, no?
Sí.
Però no, és pensat.
Sí, riu de xocolata i riu amunt, riu avall, és a dir, són dos contes, un per cada costat, que els van fer l'Associació Sediments en col·laboració amb Tatacua, que és una cooperativa d'una llar d'infants, una llar d'infants a la natura, a la muntanya d'Amposta. I bueno, nosaltres des de l'associació vam promoure que es fessin els contes perquè teníem ajuda de Ace and Tate, que és una empresa d'ulleres, i mos van oferir donar suport a algun projecte nostre i vam dir, ostres, pues està este tema de fer contes que a vegades ho han parlat, potser ara sigui un bon moment, i a partir d'aquí pues, bueno, mos va donar suport també l'Ajuntament d'Amposta, lo de la Ràpita, el de Tortosa, el Departament d'Educació a través del Camp d'Aprenentatge, una mica, Institut Mèdic d'Amposta per a la Dona, en fi, alguna empresa i molts de particulars a través d'un Verkami, i així vam poder fer també en la col·laboració de les autores, no? Carme Pons va escriure Riu de xocolata i el va il·lustrar, i este riu amunt, riu avall lo va escriure Eva Campomar, en la primera versió la va fer Andreu Carranza, i després Eva lo va adaptar i Elisa Bernat lo va il·lustrar. I va quedar un llibre molt xulo, molt, a mi m'agrada, és boniquet.
Tot per a conscienciar els més menuts.
Sí, mira, veus? Les preses que parlàvem abans. Tenen els colors de l'anarquisme que no se'ls mereixen, el roig i el negre. Més anarquisme mos fa falta per canviar tot això.
On els poden trobar, aquests llibres, la gent?
Pues pràcticament a totes les Terres de l'Ebre i a les llibreries,
sí.
I també a, per exemple, La Capona a Tarragona, a la llibreria Documenta i a la llibreria Horitzons a Barcelona, i a Terres de l'Ebre a moltes de les llibreries, a la majoria.
I per a seguir-se teniu alguna pàgina web, algun blog?
Sí, tenim campanyapelsediments.blogspot.com, i allí està una de les entrades, són els punts de venda que hi ha on estan disponibles els llibres. I els venem a 12 euros i 4 euros són per als llibreters. A Amazon no els venem, és a dir, procurem fomentar el comerç de proximitat.
Correcte.
4 euros són per la distribució, tota la feina de distribució editorial, diguéssim, i 4 euros per a l'associació Sediments.
Perfecte. Este també, per represa també?
També, el mateix. Sí.
Bueno, i algun lloc on tot vulguin, si la gent vol vindre allà baix a fer surf i a fer kayak, i tens alguna pàgina web on et puguin també...
Sí, se diu poètica.cat, la pàgina.
Poètica.cat.
Que ara l'estem fent nova, però ja està actiu, el link, poètica.cat.
Però bueno, Joan Josep, el temps se mos ha menjat, a mi m'ha passat volant.
Sí.
A mi m'ha passat volant, no sé a tu. Si vols afegir alguna cosa més?
Bueno, les últimes sortides que han fet han sigut de lluna plena. I una anècdota curiosa és que una vegada va vindre una senyora de Barcelona a una sortida de lluna plena i mos va dir, jo em pensava que la lluna en algun moment s'encenia al cel. No sabia que sortia també per l'horitzó com fa el sol, no? I és molt curiós que molta gent mos ve i mos diu, ostres, és la primera vegada que veig sortir la lluna. I nosaltres mateixos pues, anem aprenent coses de per què la lluna surt mitja hora més tard cada dia, per això a vegades la veus durant el dia al cel i a vegades que surt a les 11 de la nit, a les 12 de la nit o més tard, no? I bueno, és anar aprenent i anar xalant pel camí.
Tens molt que contar-nos, però el temps xiquet no se menja.
Gràcies.
Així que, amic, salut. fins a la pròxima.
Gràcies.